Ràdio Maricel a cel obert. Concretament han rebut banderes blaves aquesta temporada al port d'Aiguadols, al port de Garraf i al port Ginesta, a més de les platges de Sant Sebastià, Terramar i Aiguadols. Han rebut aquesta bandera blava de mans del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Estem parlant d'un acte que es va celebrar dimecres de la setmana passada, a més també de la presència de l'alcalde Miquel Forns. L'acte, si no m'erro, va tenir lloc al port de Garraf. Carola, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs sí,
el port
de Garraf, en un dia molt assolellat, veníem d'uns dies amb moltes pluges, aquell dia sí. Va lluir el sol i va anar bé, a partir que es donaven les banderes blaves, havíem de parlar de platja i d'estiu.
Sí, ha estat un dia allò plujós i del que hem tingut últimament, perquè ha estat una primavera desastrosa, en majúscules, doncs no hagués anat gaire bé. Però bé, en qualsevol cas, amb un bon sol, amb un bon temps, es va poder fer aquest acte.
Es va poder fer aquest acte acompanyat de molta presència d'altres municipis, perquè era, de fet, era l'entrega de les banderes blaves a tots els municipis del territori. Hi havia altres veïns, com per exemple Cubelles, Vilanova, etc. En el cas de Sitges, com deies, s'atorgaven les banderes a aquests tres ports esportius i a Sant Sebastià, Terramar i la platja d'Aiguadols, i d'alguna manera recuperem la bandera blava, que és un distintiu que feia molts anys que
exacte,
no lluïa a Sitges.
Exacte, feia molts anys que no parlàvem de banderes blaves.
Sí, perquè havia quedat com enrere, s'havia com canviat, ara es parlava darrerament, en els darrers anys, des de l'administració es parlava d'altres tipus de distincions, més sostenibles, més ambientals, com a l'EMAS, a l'ISO 14001,
d'acord, sí, sí,
etcètera, i la bandera blava havia quedat com relegada en un segon pla. No sabem ben bé per què. En qualsevol cas, sí que sentirem el tall del president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, José Ramón Sánchez, que és l'associació que organitza i que atorga aquestes banderes blaves amb el suport de la Generalitat. I ell va fer una defensa afèrrima d'aquesta distinció, d'aquest distintiu de la bandera blava, precisament remarcant això, que en els darrers anys ha agafat una mica com de mala premsa, com que la gent no li ha donat massa credibilitat, i ell insistia a dir que no és una distinció qualsevol, que no és un distintiu qualsevol, que és important, que en aquest cas fa més èmfasi en temes de seguretat i de prevenció, però té un altre punt a favor, que jo crec que en aquest cas és el que ha pesat per l'Ajuntament de Sitges, i és que és el més popular. Al final, la gent va a Sitges o va a qualsevol altre municipi, a una platja, i quan veu la bandera blava ja l'associa a una platja de qualitat.
Exacte.
En canvi, a l'EMAS o a l'ISO 14001
ja
no ho sabem massa.
Costa més d'entendre tot plegat.
I no tenen aquest element, no, icònic com és el de la
més
bandera
visual.
Exacte, el de la bandera blava onejant. Va fer un discurs, com dèiem, doncs, defensant aquest distintiu, alhora també molt emotiu i amb una reflexió final sobre el nostre planeta i la necessitat de cuidar el planeta, molt interessant, José Ramón Sánchez.
Yo creo que Bandera Azul, tanto a nivel de España como a nivel internacional, va como un tiro. Y no me gusta cuando a veces se dice, bueno, tiene un pasado glorioso porque es el distintivo más antiguo, más extendido, con más apoyos, más reconocido, reconocible, no. Es también el que más crece actualmente después de 30 años. O sea, en 2018 hemos tenido, no sé si son 6 municipios más que el año anterior y 10 más que hace 2 años, en contra de esa teoría de que cada vez la gente se va descolgando, no, no. Lo que ocurre es que como los criterios también cualitativamente van mejorando, es cierto que hay gente que se descuelga, pero se descuelga fundamentalmente porque no quiere tener eso que ellos llaman una espada de Damocles encima. Yo quiero pagar, que me examinen, y luego coge el dinero y corre y déjame en paz hasta dentro de un año o dos, ¿no? Esto es una evaluación continua. Nosotros tenemos alertas Google, nosotros tenemos una inspección internacional que viene sin avisar, una inspección nacional, y sobre todo lo que tenemos es un seguimiento de todas las quejas, ustedes lo saben, con el municipio o con el puerto o con la comunidad autónoma, con los tres, de cualquier queja. ¿Y cómo se puede uno quejar? Pues es muy fácil, cuando sabe de qué se puede quejar. Porque mi problema es que aunque soy uno de los redactores principales de la 14001, de la ISO para playas, yo no sé qué puedo exigirle a una playa, porque como cada cual se, digamos, es un reconocimiento al esfuerzo que yo hago en aquello que yo quiero, la medida que yo quiero, en los plazos que yo quiero, y luego elijo quién me lo certifica. Entonces, a mí me gustaría que se dijera, ¿hizo estudios de derecho? No, perdone, ¿qué asignaturas aprobó usted? ¿Con qué notas? ¿En qué universidad? No, mire, usted hizo estudios de derecho. Bueno, pues no voy a insistir en esto, pero no se dejen robar la cartera. Ustedes tienen un distintivo que no es el único, pero no es uno más. Esto lo ha dado un jurado internacional donde hay dos agencias de Naciones Unidas, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ICOMIA o ICOMIA, que reúne todos los constructores del mundo mundial de barcos, la Agencia Europea del Medio Ambiente y desde hace 2 años el equivalente de la UNESCO para los países islámicos. Yo creo que esta es la clave de que Naciones Unidas apoye nuestros programas, y es que no dependen de un continente, de una ideología, de una religión, de una posición política. Y yo si de algo estoy orgulloso como fundador, es que mi gente pueda pasar de Jordania a Israel, acompañados por sus CPs, que puedan estar en Chipre entre el norte y el sur, que podamos tener un director israelí y una mujer marroquí o puertorriqueña en la directiva, que podamos, por votación secreta, ir renovando 2 miembros de los 6 de la ejecutiva cada año, que no tengamos ningunos bienes propios, sino que es como una federación de ONGs, una por país, vigiladas a su vez, con los mismos criterios, con los mismos, con la misma historia. Entonces, primera idea. Tienen ustedes algo que es muy valioso, y lo que es una pena es que tenemos encuestas científicas. A los 250, ustedes las han contestado, municipios y puertos, donde el grado de satisfacción es altísimo. Y el grado de perseverancia, los que llevan más de 10 años, los que llevan más de 5 años, es altísimo. Y todos los años tenemos media docena de gente que me hace perder a mí un tiempo precioso del que ya no dispongo. Gente que no ha tenido bandera azul hace 10 años y que sale por ahí todavía, en plan, cascarrabias, abuelete, no sé cuál. Yo no tengo tiempo para eso, o sea, quiero decir, porque, o sea, estoy a ver si sube 2 grados la temperatura ambiental. Y realmente esto es una de las cosas que me desanima, es decir, que lo más increíble sea que no hayamos cobrado nunca nada a ningún puerto y a ningún ayuntamiento. Y llevamos ya 3 periodistas de estos de investigación que dicen, no hemos conseguido que nadie, ningún alcalde, ni el más resentido, diga que pagó nunca nada. Tan difícil es, y está estudiado en Harvard, para los que no son altruistas, creer en el altruismo de los demás. Quiero decir, es una cosa psicológica, ¿no? O sea, hay que decir, ¿usted cómo lo va a hacer gratis? Pues sí, mire, 32 años haciéndolo gratis. No les voy a cobrar, ¿eh? Quiero decir, pues se lo he hecho de... quiero decir que... el caso es que defiéndanlo, digan la verdad. Yo siempre digo, a mí no me crean, comprueben lo que yo digo. ¿No? Comprueben lo que yo digo. O sea, nosotros tenemos 35.000 euros de la Secretaría de Estado de Turismo que no cubren en todo los 45.000 euros que nos cuesta la dimensión internacional de la campaña. Hay una web, hay un coordinador. Cada programa tiene una sola persona liberada y media secretaria a nivel internacional. Tenemos también la cooperación con el tercer mundo, pagamos unas cuotas para esto, etcétera. Tenemos una reunión de operadores nacionales, una asamblea cada año o cada 2 años. La mayor parte de las reuniones son por Skype, pero bueno, pues no cubrimos. Y luego tenemos, de todas las comunidades autónomas, un total entre 150, 160 mil euros que no nos llega. Que no nos llega. Para el contribuyente español, contando la aportación del ayuntamiento, de la comunidad autónoma y de la Administración General del Estado, le cuesta una candidatura a bandera azul unos 250 euros. Esto es unas 10 veces menos de lo que cuesta una ISO, una Q o un EMAS. Si usted les pregunta cuánto vale, le dirán, no, la certificación vale 500. No, no, yo estoy hablando del proceso. Desde que empieza el asesoramiento, sigue luego el tal, luego viene la certificación, luego la bandera, que es como en el BMW, que la rueda de repuesto se paga aparte, no, nosotros va todo incluido, quiero decir. Entonces, yo creo que hasta desde el punto de vista económico, esto es extraordinariamente rentable para la administración pública, este mix público-privado. Pero llegó un momento en que aguantaremos hasta donde podamos. Bien, no tengo quejas de la Generalitat, quiero decir, hacen lo que pueden y a veces más de lo que han podido, pero quiero decir que el hecho es que si no fuera por ese apoyo técnico y económico, yo puedo no cobrar, pero no me voy a pagar el avión, me explico, bueno, el tren, quiero decir, los inspectores, etc. La tercera idea que quería destacar es que realmente el año pasado, que fue el Año Internacional del Turismo Sostenible y para el Desarrollo, fue un año muy importante porque por primera vez se vio que todas las grandes campañas por los derechos humanos, por los derechos civiles, por el voto de la mujer, contra el racismo, la xenofobia, etc., van confluyendo. Es decir, un hotel no es sostenible porque sea muy pintoresco o porque tenga mucha vegetación alrededor. Un hotel es sostenible si también sus trabajadores tienen una formación digna, un salario digno, si los recursos de esas poblaciones locales no han sido absorbidos, succionados y exportados a otra parte, si realmente su resiliencia, es decir, su capacidad de poner en juego sus propios recursos autónomos, hacerse conseguir esa autonomía ha aumentado, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera una reflexión conjunta con todos ustedes a los distintos niveles, cómo podemos ir entrando más allá de tener una bandera con agua limpia, con arena limpia, con información y participación informada, con todo este tipo de cosas que ustedes conocen, pudiéramos ir un poquito más allá. Y a los niños de ecoescuelas les digo que realmente yo lucho por un mundo que no voy a conocer. Pero esto en el fondo no es muy meritorio, porque aunque el mundo fuera muy bien, yo tampoco lo iba a conocer. Pero ellos somos una mota de polvo posada en un rayo de luz, que decía Carl Sagan, y no tienen escapatoria. No va a haber una base en Marte, ¿no? No somos capaces de evacuar Cádiz si hay un maremoto, un tsunami o un terremoto. No somos capaces de evacuar una isla canaria, que vamos a ser capaces de evacuar la Tierra. Esto es nuestro planeta y Al Gore dice, trabajad como si todo el futuro del mundo dependiera de vosotros, porque depende de vosotros, porque no tenemos otra patria, no tenemos otra tierra, no tenemos otro hogar, este pequeño planeta azul. Y si no empezamos a pensar que el problema del agua no acaba cuando deja de gotear el grifo del puerto o el grifo de la escuela, sino cuando 1.500 millones de personas no tienen acceso al agua potable y muchos más no tienen acceso a un saneamiento, y una de las causas principales de muerte son las diarreas infantiles por este motivo, etc. Ese es el problema del agua. Y nosotros estamos, no hemos hecho más que empezar, pero ha llegado el momento de que yo creo que tenemos que dar un paso cualitativo. No basta ya seguir haciendo un poquito, cada cual desde su sitio, poco a poco, tal, me compro una camiseta, he ido y he tirado una botella. Tenemos que reflexionar juntos cómo dar ese paso, para tener un futuro común, habitable, que nuestros hijos, ese mundo que nos han prestado, no lo den más peligroso, menos humano, menos equitativo, menos diverso que el que nosotros nos prestaron.
Les paraules inicials del senyor José Ramón Sánchez, que ja han pogut escoltar, van més enllà allò del discurs institucional pur i dur, amb algunes reflexions fins i tot referents al planeta. Per on continuem, Carola?
Doncs continuem amb Albert Beltrán, sí? El president del Port d'Aiguadols de Sitges, però també president de l'Associació Catalana de Ports Esportius. De fet, ell va ser qui va obrir aquest acte, en el que hauran sentit que feia molt de vent.
Sí.
Això va ser inevitable, no ho vam poder arreglar.
I allò, quan has de gravar alguna cosa a l'intempèrie, t'arrisques que faci una mica de ventet i aleshores això a vegades costa de poder-ho arreglar.
Per això sentiran el so de vegades, doncs, no massa net, no? En qualsevol cas, l'Albert Beltrán va fer un discurs com a president d'aquesta Associació Catalana de Ports Esportius, perquè molts ports han rebut bandera blava, Però ell també va anar més enllà. Tampoc no es va quedar amb un discurs institucional d'agraïment pur i dur i va fer una crítica molt forta als municipis en general per no tenir en compte els ports esportius. L'Albert Beltrán va venir a dir que molts municipis desitgen tenir ports esportius i els que el tenen no l'acaben de valorar prou, allò, aquell discurs de que el municipi viu d'esquenes al port, que aquí Sitges l'hem sentit amb el port d'Aigua Dols.
Aquesta frase l'hem escoltat, allò de vivim d'esquenes al mar, quan tenim mar tenim port esportiu. En qualsevol cas, Albert Beltrán doncs, es va referir.
Exacte,
aquesta qüestió.
I va reivindicar doncs, la col·laboració, el treball comú entre municipis i ports esportius, entenent o defensant el port, en aquest cas, com a un motor econòmic també de la vila, perquè genera llocs de treball, perquè aporta turisme, etc. I res més.
Vinga, doncs escoltem Albert Beltrán.
Molt bé.
Permeteu-me unes paraules en nom dels 41 ports de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. En primer lloc, felicitar a tots els ports i platges de Catalunya que han estat capaços d'obtenir la bandera blava. I cal felicitar-los perquè sabem de la dificultat i el treball que hi ha darrere de cada bandera blava. Pels ports és un esforç no tan sols de feina, sinó també econòmic, però que afrontem amb interès perquè considerem que val la pena, tant pel propi port com pel municipi. Un total de 22 ports catalans han assolit aquest any la bandera blava. Un cop més, som la comunitat amb més ports amb bandera blava, cosa que ens omple de satisfacció. Els ports catalans sempre al capdavant. Des de fa anys, el sistema portuari català és motor de la nàutica i el mirall on es miren els ports esportius d'altres autonomies a la recerca de solucions per problemes que aquí ja hem experimentat i que ja hem estat capaços de solucionar. Però seria molt perillós conformar-nos en el que hem fet. Això voldria dir que no avançaríem. I nosaltres el que volem és avançar. Ser cada cop millors. I per ser millors necessitem recolzament. Necessitem que la col·laboració públic-privada sigui cada cop més efectiva. I quan dic això, no estic pensant tan sols en l'administració portuària. Aquesta col·laboració sabem que la tenim, tant amb Ricard Font com amb Joan Pere Gómez o amb Pere Pedrosa. El diàleg ha estat i és constant, directe i positiu, més enllà de les lògiques discrepàncies que puguin sorgir puntualment entre administració i administrats. No puc deixar passar l'avinentesa de tenir aquí davant reunits alcaldes i regidors representants de diferents municipis de la nostra costa per dir-los que aquesta és la col·laboració més propera pels ports i la que és imprescindible per nosaltres. Necessitem que els municipis i, en definitiva, els ajuntaments apostin decididament pels seus ports esportius. Sabem que en moltes poblacions això s'està fent, però és una llàstima que en altres encara queda feina per fer. Tots els pobles costaners que no tenen port esportiu anhelen tenir-ne un, però paradoxalment passa que altres pobles que sí que en tenen no ho valoren com cal. Viuen, allò que diem, una mica d'esquenes al port, o pitjor encara, senzillament no ens fan gaire cas, excepte per pagar impostos. En aquí sí que el port sempre és important. Necessitem, i molt, que el municipi aposti decididament pel seu port esportiu. I no tan sols per la nostra contribució econòmica, sinó pel que aportem al poble. Els ports esportius són l'entrada al municipi per mar. Portem turisme nàutic de qualitat i també turisme familiar, turisme cultural, turisme esportiu. Portem llocs de treball, empreses nàutiques, botigues, comerços, restaurants. Som un punt de trobada. Hi ha diverses estadístiques que diuen que el 80% dels visitants d'un poble, dels turistes que visiten un poble, passen en un moment o altre pel port esportiu.
Doncs eren les paraules del senyor Albert Bertran, el president de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, a més, com saben, també president del port d'Aiguadols de Sitges. I acabarem, Carola, amb les paraules del conseller.
Exacte, amb el discurs més institucional, les paraules de Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, en aquest cas, doncs, fer un suport explícit a la distinció de les banderes blaves.
Enhorabona, per tant. Enhorabona a ells i a tots els, guardonats. Jo vull felicitar a tots els que heu estat guardonats. Els que repetiu, la felicitació evidentment és doble. Amb alguns de vosaltres us ho anem preguntant si repetíeu. Amb alguns de vosaltres us he preguntat si valoreu aquest premi i efectivament amb els que us ho heu preguntat m'heu mostrat la satisfacció que significa i l'orgull que significa doncs, poder-lo obtenir. No és un guardó de més a més, no és un guardó que només sigui, insisteixo, un acte quotidià entranyable d'un passat gloriós, sinó que més aviat diria que és un guardó que té uns ciments, una fonamentació molt sòlida, molt i molt sòlida. No és un passat gloriós, és una fonamentació molt sòlida que ens ha de projectar en el futur. Aquesta entrega de banderes blaves és per damunt de tot, jo diria, un acte d'orgull col·lectiu com a país, com a ajuntaments, com a ports, una trobada en la qual ens reconeixem com un país d'excel·lència ambiental, amb un objectiu comú, que és fer del nostre litoral, de la nostra costa, platges i ports, un motiu de satisfacció i de gaudi per a tots els ciutadans del país, pels que hi viuen i pels que ens visiten. Tots els que estem avui aquí, m'atreveixo a dir que estem alineats, estem absolutament convençuts per aquesta cura pel medi ambient que fa que cadascun dels ports i de les platges, des de cadascuna d'aquestes platges, des de cadascun d'aquests ports, si sumem aquest esforç de no renunciar al que és doncs aquests valors ambientals, ens fan millors com a país. És una cosa que tenim assumida any a any, tan interioritzada en cadascun dels gestos i les decisions que es prenen, que es produeix de forma gairebé natural. Ho hem de lluir, ho deia abans, amb orgull, com a símbol que té també, com no pot ser d'altra manera, una repercussió pública, mediàtica, notabilíssima. Els visitants, els usuaris de les nostres platges i ports gaudeixen dels vostres espais, els espais que doncs, presidiu, dels espais dels vostres municipis, comproven, evidentment, els serveis que els oferiu i participen de les activitats de formació ambiental que organitzeu. I d'aquesta manera, com una taca d'oli, fem que aquests mateixos ciutadans siguin també corretja de transmissió corresponsables d'aquestes bones pràctiques. Precisament això és molt important, aquesta corresponsabilitat amb la cura del medi, aquesta conscienciació que ens ha de portar a ser un país capdavanter en la preservació del medi ambient. Fa tan sols una estona, en un altre acte a Vilanova i la Geltrú, també parlàvem del que significa doncs, aquesta estratègia marítima, aquesta economia blava que ha de guiar en part la nostra economia. Una estratègia marítima, ahir mateix el govern la va aprovar amb tot un conjunt de punts estratègics que han de servir de base per a aquesta política marítima pròpia. Els ports tenen diferents ànimes, hi ha el vessant lúdic, hi ha el vessant econòmic, un sector pesquer important al qual volem ajudar i que ens ajudi, i evidentment aquesta estratègia marítima ha de contemplar totes i cadascuna d'aquestes comunitats portuàries. L'estratègia marítima que hem aprovat com a govern vol que aquesta economia blava permeti un desenvolupament sostenible, integrat i harmònic, respectuós amb l'ecosistema. I ara amb això em poso el barret de conseller de Sostenibilitat, de conseller de Medi Ambient, per recordar-los que un dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per al 2030 marca la necessitat de conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans i el mar, és a dir, el nostre litoral. Acabo donant les gràcies a tots vostès per la seva complicitat, per ajudar a fer de cadascuna de les platges, de cadascun dels ports, doncs unes platges i uns ports millors, però un objectiu irrenunciable de tenir un país millor, en aquest cas en el litoral, i per fer-nos sentir orgullosos de la feina ben feta. Moltes gràcies, enhorabona de nou als guardonats.
Les paraules del conseller Calvet. L'acte de lliurament de les banderes blaves a ports esportius i platges de Sitges. Ho deixem aquí. Carola, moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera.